A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El col·leccionisme és una pràctica tan antiga com la civilització mateixa. Des de les col·leccions reials d'art i tresors fins als col·leccionistes moderns que acumulen des de monedes i llibres fins a cromos o figures d'acció, aquest fenomen reflecteix l'evolució de la societat, els gustos i les inquietuds individuals. Però què porta algú a col·leccionar? Quines diferències hi ha entre el col·leccionisme d'avui i el del passat? Com varia segons els països i cultures? I quina és la relació entre els col·leccionistes i els mercats actuals? Avui, a les portes de Troia, ens endinsem en el món del col·leccionisme per explorar-ne la història, l'estat de la qüestió i les seves múltiples dimensions. Benvinguts al món del col·leccionisme. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana us fem una pregunta. El col·leccionisme és bo o és dolent? En el programa d'avui ho intentarem resoldre amb els nostres especialistes de capçalera, amb l'Albert Abril.
Especialista número 1 sobre col·leccionisme. En aquest cas, moments.
Col·lecciona moments al nostre estudi de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem, Sergio?
I aquest sí, el nostre especialista, Joan Fontanilles, benvingut. Ell és llicenciat en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, també és col·lega, professor de secundària, i és divulgador de tot el tema numismàtic, la història de les monedes, al canal de YouTube d'Ibernumis. Allà el podeu conèixer, el podeu escoltar, fent unes explicacions magnífiques d'aquest tema apassionant. Benvingut de nou, Joan Fontanilles.
Doncs moltes gràcies, encantat d'estar aquí.
La pregunta d'avui és: el col·leccionisme és bo o és dolent? I doncs avui tindrem la teva explicació donant les dues cares, les dues versions, però això ho anirem coneixent al llarg del programa. La primera pregunta, Joan, és: què col·lecciones tu?
Jo, al llarg de la meva vida, he col·leccionat bastantes coses, però de manera allò metòdica, seriosa, continuada, monedes. Monedes i tot el que estigui relacionat amb elles, estris de fabricació, documents, falsificacions, molta bibliografia sobre el tema, no sé, més de 100 llibres o així he de tenir, perquè clar, si no, després no saps classificar-les.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Portes de Troia dedicat al col·leccionisme, però amb la mirada posada en Heracli.
sempre posaven Heracli. De fet, tenim oients que ens proposen fer universos paral·lels i crossovers constants en els nostres programes, i la pregunta inicial, més que pregunta, comentari, perquè jo recordo que fa un temps en Joan em va dir, jo li vaig dir, estic fent un programa d'Heracli, no sé què, però això
un?
Pot... El primer, és que crec que era el primer, imagina, potser fa dues temporades, i vaig dir, i em diu, ai, perquè sempre que li dius alguna cosa d'història et diu, tinc una moneda, no? I em va dir, tinc una moneda on surt Heracli. I, de fet, l'altre dia em va passar l'enllaç en el vídeo del seu canal de Divernumis, i, efectivament, és Heracli superbarbut, o sigui, una moneda fantàstica, xulíssima, Heracli superbarbut amb un dels seus dos fills, que només dura 3 mesos al tron després de la seva mort. No recordo ni com es deia, però bueno, que és terrible, perquè té dos fills amb dues dones diferents, els dos governen durant menys d'uns mesos i llavors... s'imposa una altra dinastia... Bueno, és un
ja s'està liant. Ja s'està
perdó, caminant. Perdó. Però simplement això, que en Joan té monedes per tot.
Sí, exacte. Sí que en tinc una. I dir-vos que amb les monedes d'Heracli, una manera que tenen de saber quines són més antigues i més noves és la barba d'Heracli. Hi ha monedes on la barba és més ZZ top, molt llarga, i hi ha altres monedes on la barba és més curta.
Molt bé, doncs ara sí, no us espanteu, no hi haurà un cinquè, sisè...
Seria el sisè.
De moment no hi ha cap programa més d'Heracli previst, però no us la jugueu perquè mai podria passar.
Mai te l'esperes.
Comencem per una pregunta molt bàsica, Joan. Què és el col·leccionisme?
Bé, el col·leccionisme és l'hàbit d'agrupar objectes que tinguin en comú alguna cosa. Llavors... Hi ha tot tipus d'objectes. Llavors, cada persona acaba col·leccionant cosetes una miqueta diferents, no? Poden ser des d'antiguitats, curiositats, monedes, discs, figuretes de Star Wars... Vull dir, al final, una mica, doncs, tot és col·leccionable.
I una pregunta super... bueno, jo penso molt profunda, no? I aprofitant, no oblidem que en Joan és filòsof, no? Per què els humans col·leccionem coses?
Segurament la motivació que empeny la gent a col·leccionar deu ser molt diversa. Hi ha gent que ho fa, per exemple, simplement per curiositat, altres que ho deuen fer per vanitat, però jo crec que, en el fons, el motor principal del col·leccionisme jo crec que és el coneixement. O sigui, agrupant objectes que són similars o que tenen característiques, diguem, que comparteixen, jo crec que tu gaudeixes de les diferències que hi ha entre aquests petits objectes, no? Bueno, poden ser petits o poden ser enormes, depèn del que col·leccionis. I llavors el que acabes fent jo crec que és una mena d'enciclopèdia sensorial. En lloc de mirar les fotos de molts tipus diferents d'un mateix, d'un tema, doncs si tu tens aquells objectes els pots estudiar d'una manera més profunda. El fet de tenir-los et fa més accessible mirar detalls, d'alguna manera et motiva més a saber doncs, per què es va fer així o quines característiques té, si és molt comú, si no és comú. A mi em recordo una miqueta a quan la gent fa herbaris. Allò que de vegades de petits ens havien fet fer a l'escola els professors de naturals, que ens feien recollir fulletes i pinyes i tal, i llavors tu feies com una mena de col·lecció. És com una enciclopèdia, però, diguem, física, tàctil.
Uh-huh. I com és que els humans... hem decidit en algun moment què col·leccionar. És a dir, com un dia una persona es va despertar i va dir començaré a col·leccionar monedes.
Bé, els psicopedagogs diuen que això moltes vegades s'engega entre els 3 i els 6 anys, val? O sigui que alguna cosa deu haver-hi en un tant percent de la població que els empenya a col·leccionar, val? Però jo crec que deu ser un tema, diguem, d'experiències personals. En funció del que cadascú l'envolta i de les oportunitats que se li presenten, doncs acabarà col·leccionant, no? Hi ha certs col·leccionismes que són generacionals. Per exemple, ara deu haver-hi molts xavals joves que estan col·leccionant, per exemple, Funko Pops. Perquè n'hi ha molts.
Això és el dels caparruts aquests.
Sí,
sí, sí, són aquella mena de capgrossos que... bueno, no sé...
Però jo... hi ha alguns que valen molts diners.
Sí, perquè fan sèries especials i tal. Però
com les monedes.
Sí, però aquests jo no hi crec massa. O sigui, quan ja es fabriquen pensant en el col·leccionisme, aquests jo crec que ja és una mica com fer trampa. Jo crec que els que realment tenen valor són els que són rars perquè se'n van fer pocs i no pensaven en que allò seria col·leccionat.
Uh-huh. Això és molt, aquesta reflexió és molt interessant.
Sí, això els inicis de
sí,
tot això.
Exacte. Mira, per exemple, jo en el seu moment vaig col·leccionar Star Wars, per exemple. Llavors, a les figuretes
Funko
que tenen
Pops
valor...
Star Wars, no.
No, Star Wars.
Okay.
Les figures Kenner dels anys 70 i 80. I llavors allà, doncs, les figures que realment valen molts diners són quan eren simplement joguines i algunes per... temes X, doncs n'hi ha molt poquetes. I aquestes són les que veritablement es paguen. I en canvi, ara, doncs si fan un nino especial i tal, com ja està pensat pel tema del col·leccionisme, la gent tampoc el busca molt. El que busquen són els primers, els rars.
Molt bé, i si haguéssim de fer una mena de rànquing, històricament parlant, quin és el col·leccionisme que ha tingut més èxit?
Si parlem d'èxit econòmic, jo crec que la pintura, l'art. Jo quan veig les xifres que s'estan pagant per quadres de Van Gogh i coses d'aquestes, doncs ho trobo al·lucinant, no? Però si ho penséssim al llarg del temps i d'una manera sostinguda o fins i tot des d'un punt de vista de coneixement, jo crec que també s'hauria d'incloure doncs, l'arqueologia o, per exemple, la numismàtica, que és el col·leccionisme de monedes, que és el camí que doncs, m'ha interessat més.
I actualment, quin seria el col·leccionisme de moda?
Doncs jo crec, sempre, per exemple, està molt de moda les joguines de la generació que està col·leccionant. O sigui, els que estan vius moltes vegades volen col·leccionar el que tenien de petits. Acabar aquelles col·leccions que no van poder.
O sigui, el component nostàlgic en tot això de del col·leccionisme ja, influeix.
Jo crec que sí. O sigui, d'una banda hi ha aquest. O sigui, cada època té col·leccionismes variats. I llavors tenen com una mena de curva de Gauss que fa que els preus es disparen molt i quan aquella generació comença a morir, comencen a decaure. Per exemple, les joguines de llauna ara comencen a valdre menys, per exemple. O si col·lecciones discs de pedra, de gramòfons, per 5 euros tens un o 10, un disc. O sigui, per què? Perquè ja no hi ha gent que li interessi molt aquest tema. En canvi, hi ha col·leccionismes atemporals, per exemple, tot el que sigui antiquaris, objectes d'arqueologia, monedes, que si són bastant antics, doncs això sí, hi ha una mena de competència ferotge i creixent que fa doncs, que sempre estan de moda, entre cometes, són atemporals.
Molt bé, i si us sembla, comencem a fer una miqueta de recorregut històric. Veureu que és un programa dedicat sobretot a això, no? A valorar el col·leccionisme, un estat de la qüestió, també una visió una mica més crítica, però... Som en un programa d'història i no ens podem estar de fer una miqueta, unes quantes pinzellades. Per tant, comencem pel principi. Quan i on podem situar el primer col·leccionista, Joan?
A veure, s'ha dit de tot i tot això són especulacions. Però, per exemple, en jaciments prehistòrics ja s'han trobat a vegades acumulacions d'objectes que no tenien una finalitat clara. Pedretes curioses, cranis d'animals... No? Clar, sempre es pot dir que potser tenien finalitats religioses o rituals o tal, però realment dona la sensació de que col·leccionaven. Val? Reis de l'antiguitat també s'esmenten. Per exemple, un rei assiri que és a Surbanipal, no sé exactament quin, perquè en van haver-hi una pila,
sí.
Val? Però no sé, ens estem anant potser al segle VIII, VII, abans de Crist, doncs ja es deia que va ser probablement un dels primers col·leccionistes, que segur que van haver-hi abans que ell. O sigui que la cosa ve de molt antic i ja en l'antiguitat.
I destacaries algun exemple de les primeres col·leccions de la història?
Doncs mira, una que em va cridar molt l'atenció va ser quan jo estudiava filosofia, que em van comentar que l'escriptor de tragèdies Eurípides doncs, era considerat un friqui perquè es va molestar a fer una biblioteca a casa seva, amb tot d'obres de teatre. I això es veia com una cosa molt estranya. Per tant, era una mena de col·leccionista d'obra d'art. No? Fins i tot, ja que estem en tema de llibres, doncs, hi ha qui ha considerat la Biblioteca d'Alexandria doncs, una mena de col·lecció que la dinastia ptolemaica doncs, feia una mica per ostentació, per poder, etc.
I el veritable boom del col·leccionisme, o quan tot ja es fa una mica més oficial, es fan les primeres galeries, no, etcètera, passa en el moment que coneixem com el Renaixement.
Sí, el Renaixement jo crec que també deu tenir a veure una miqueta amb temes de la impremta. El que és la cultura es dispara molt més, ja no parlem de llibres incunables, manuscrits, etc. Llavors, el coneixement arriba i el coneixement fa que desperta la curiositat per certs temes. Llavors ja comencem a tenir, per exemple, la numismàtica, se sap que hi ha numismàtics, però numismàtics, clarament, a l'època del Renaixement. Sí que es pot sospitar que gent de l'antiguitat, com César August, doncs, col·leccionava monedes, perquè hi ha alguns detalls que ens ho indiquen, no? Però allò de tenir obres estrictament numismàtiques, és a dir, de coneixement numismàtic, classificatòries, d'estudi, això, per exemple, ja tenim llibres en el segle XVI, més o menys, val? Que tracta, per exemple, sobre asos romans, sobre un tipus de moneda de bronze.
Mm-hmm. Molt bé, i mencionaves, per exemple, el cas de César August?
Sí, en el cas de César August se sospita que era un col·leccionista perquè regalava monedes antigues en certes festivitats, a la Saturnàlia.
Justament serà a partir del segle XIX i quan afloren els museus que tot aquest col·leccionisme va parar a un mateix lloc per una iniciativa estatal, ja no tant des de l'àmbit privat, sinó des del... la posició pública d'haver de, com a país, tenir un museu on mostrar aquestes col·leccions.
Sí, el que acaba passant amb els... el que es va produint en el segle XIX és que va cristal·litzant molts dels elements, ja fins i tot una mica més antics, de la il·lustració, no? D'aquesta universalització de la cultura. I llavors, segurament amb el tema del nacionalisme, els estats comencen a prendre seriosament el tema aquest de que, per una qüestió de prestigi, doncs han d'aglutinar, han de reunir en una sèrie de museus o d'institucions públiques el que moltes vegades eren col·leccions que antigament havien estat propietat, doncs, de reis, de nobles, etc. O sigui que és una barreja de nacionalisme, de consciència d'estat i també una mica de substitució de les antigues monarquies de l'antic règim.
Molt bé, i no sé si vols comentar alguna col·lecció privada més, no? Hem parlat de César August, no? Que potser regalava monedes, no sé si hi ha algun altre personatge històric.
Sí, per exemple, Lluís XIV tenia una immensa col·lecció de monedes, per exemple. Per posar un exemple, o sigui, de fet, qualsevol monarca.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Doncs seguim amb aquest programa d'avui dedicat a esbrinar les parts més interessants o més obscures del col·leccionisme. Encara el Joan ens està donant algunes pistes. Seguim avançant i que esperem que els nostres oients vagin formant-se una opinió sobre aquest tema, que potser és una pregunta que no s'havien fet mai, però avui la posem a sobre de la taula. Joan, com ha anat avançant el col·leccionisme amb l'avenç de les tecnologies, l'aparició d'internet, tot això?
Doncs diguem que hi ha com dues cares amb tots aquests temes, no?
Com una moneda.
Per un cantó, sí, exacte, com una moneda. Touché.
Venia perfecte, bé.
Diguem que, a veure, el col·leccionisme, diguem, ha hagut de readaptar-se a les noves tecnologies. Penseu que hi ha una part important del col·leccionisme que té a veure amb l'estudi, amb la generació del coneixement. Llavors, en aquest sentit, les noves tecnologies ofereixen una gran oportunitat, per exemple, de digitalització de peces, de que pots veure quines peces, per exemple, ja des del punt de vista del col·leccionisme, quines peces s'han venut, quines peces estan en venda. És més fàcil que la gent, gràcies a les noves tecnologies, vegi quines peces s'estan venent. Per tant, hi ha més oportunitats de fer-se'n peces. La presencialitat s'ha reduït una mica, això és cert, val? Però perquè, clar, ara ja, si les pots comprar per internet, per exemple, doncs perquè fer l'esforç de fer una hora de cotxe i anar a no sé quin lloc a comprar-les, no? O haver-les de comprar amb pressa. Quan fas una subhasta, tu te les mires amb calma i acabes decidint si la vols o no. I, de fet, hi ha molts col·leccionistes, doncs, sobretot els més importants, que tiren molt d'internet.
Perquè així, aquí, com tot internet, facilita, però també amb merda. Per què? Perquè, sí, explico cas personal, ara fa unes setmanes vam parlar de la història de les pessetes i que vaig a treure d'un calaix monedes antigues i, doncs, amb la curiositat que em va generar el fet de tenir-les, no ho recordava del tot, vaig buscar per internet i, clar, vigila, fonts fiables s'han de buscar, perquè monedes que poder internet et diuen això val una barbaritat, o, bueno, tampoc una barbaritat, però no ho diries pas que et poden pagar per una moneda 60-70, després consultes una persona que en sap i et diu això no val res. Per tant, internet, vigileu, que t'estalvia un viatge de cotxe al mercat de Sant Antoni, no sé, on la gent es reuneixi i mira aquestes coses, sí, que no ho sé, on hi hagi experts o d'alguna manera una font contrastada, te l'estalvia, però vigila perquè internet amb tot també amb merda.
És a dir, que t'ha passat, això, eh?
Ah, exacte.
Molt bé.
Vale?
Sí, sí. O sigui, s'ha de vigilar
sort
una mica.
Sort que conec en Joan.
Diguem, al principi, un ha de ser molt escèptic i no creure res. I llavors mirar, sobretot, diguem, quines fonts són les que fan servir com a referència els col·leccionistes. I en un primer moment gastar molt poquet, o sigui, de manera simbòlica. I sobretot anar mirant. I mai gastar uns diners que puguis necessitar, doncs, per menjar o perquè la família pugui anar de vacances. Vull dir, la qüestió és informar-se i veure qui és de referència. Amb el temps, a mesura que tu ja vas sabent i et vas equipant amb bona bibliografia, val? O vas trobant webs, per exemple, que veus que tenen un bon nivell...
O veus d'Hivernumis.
Exacte, d'Hivernumis, per exemple, no? Doncs el fantàstic canal de YouTube, Autobombo, estic fent ara.
Endavant.
Doncs allà vas aprenent coses. Hi ha altres canals de YouTube que també que són molt bons, eh? Per exemple, recomano un que es diu Blog Numismático, que està molt bé. D'acord? Doncs en aquests canals, en aquests llibres, tu vas adquirint un criteri propi. No ets infal·lible, a vegades et pots equivocar, però amb el temps encertes més que falles, no? I les noves tecnologies són una gran oportunitat, eh, per desenvolupar i fins i tot per conèixer altres col·leccionistes. També hi ha altres cantons, que ja ho parlarem en algun moment, que és que, clar, aquesta visibilitat a la xarxa també fa que el gran Leviatán, l'Estat, doncs en certs moments, doncs també t'observa i a vegades diu, i tu què estàs comprant? I això per què ho compres? I d'on ha sortit això? I llavors, clar, aquí també, doncs, hi ha les dues cares de les noves tecnologies.
Això va d'aquí molt... Ho deixem, vale. Cliffhanger, sí, ho deixem per més endavant.
El gran Leviatán
t'observa, eh? Perquè compres coses que potser no hauries de comprar, però ho deixem per més endavant, va. Quina és la situació actual dels mercats de col·lecció, Joan?
Els mercats de col·lecció, mira, els físics van una miqueta cap a menys i els online van cap a més. Aquesta és una mica, això és el que s'està veient. A nivell presencial, el que són les típiques firetes, a poc a poc es van apagant, perquè el col·leccionista és això, és un comodón i vol les coses més online, ¿vale? Però sí que es mantenen algunes fires, per exemple, els diumenges al matí, doncs a Plaça Reial a Barcelona. Aquest és un clàssic i sempre trobareu moltes monedes allà, ¿vale? Després hi ha associacions, doncs, que també mantenen una mica el contacte entre col·leccionistes. Eh?
Plaça Reial, quan?
Cada diumenge pel matí.
Cada diumenge al matí?
Sí, sí, és molt difícil que un diumenge al matí, ha de ser que hagi passat alguna cosa molt gros. Em sembla que només alguna vegada pel Covid havien deixat tancada la fira aquesta, i que em sembla que té, no sé si tenen 100 anys o més. Eh?
Carai, carai, sí, sí, carai. Sí.
I, bueno, i llavors les associacions presencials. I llavors a nivell de xarxes, doncs la cosa va molt bé, perquè, clar, s'estan desenvolupant associacions ja de caràcter numismàtiques, de caràcter virtual, serveixen moltes vegades com a punt d'informació i de trobada per ja fer convencions a nivell físic, on la gent va a una determinada ciutat i s'ajunten tots allà, i si fa falta es paguen nits d'hotel per estar més estona allà canviant o mirant monedes o fent històries, val? I també anant por ahí de marxa amb els amics, perquè això també és molt bonic. Vale? O sigui que hi ha molta, diguem, com dir-ho, hi ha una gran revifada també gràcies a internet. I això es veu, per exemple, amb els preus que estan assolint les peces. D'acord? O sigui, les peces cada vegada estan pujant més de preu. I això és perquè, clar, internet fa que, per una banda, és més conegut el que s'està venent, llavors hi ha més competència, diguem, hi ha més demanda, et pots trobar que hagis de competir amb gent d'altres països que potser tinguin més poder adquisitiu que el teu, per tant els preus s'eleven, i també hi ha altres coses, no? Com que també l'oferta disminueix. O sigui, sobretot si col·lecciones coses que tenen una certa antiguitat, van desapareixent, simplement perquè es trenquen o es van deteriorant, no? I també a vegades fins i tot l'oferta es redueix a vegades de manera, entre comentes, artificial, perquè l'Estat també vol incorporar certes peces o a vegades fins i tot restringeix.
Torna a aparèixer el Leviatán.
El Leviatán. El cantó fosc.
Ja ho has començat a avançar, però com afecta la globalització i la digitalització al valor dels objectes col·leccionables?
Sí, o sigui, diguem, per exemple, per un cantó, aquesta globalització fa que, per una banda, s'estandarditzen maneres de valorar les monedes, per exemple. O sigui, hi ha certs criteris internacionals que, mica en mica, s'imposen. Llavors, altres coses que passen també és que els preus, doncs, com he comentat abans, sembla ser que a poc van pujant. Hi ha una cosa bastant divertida, que és que molts col·leccionistes tendeixen a pensar que, bueno, ara no ho compro i ja baixarà de preu, no? I veus que no, que és que segueixen pujant. És una mica com els pisos de la Vila Olímpica, o sigui, segueixen pujant i pujant, no? És algo terrible. I és perquè cada vegada hi ha més gent que col·lecciona, o sigui, és algo increïble. També hi ha hagut un efecte amb el tema del Covid i de l'estar tots tancats, que va haver-hi una revifalla espectacular del col·leccionisme, en concret de monedes, i suposo que altres col·leccionismes també. O sigui, hi havia gent que s'avorria, tenia menys despeses, perquè, clar, no sortia de casa, no anava a sopar, i potser algun hobby que tenien una miqueta allò, diguem, frenat o mig adormit, doncs, pum, tornava a aflorar. I les cases de subhasta que venen online estan venent més que mai.
eBay, Wallapop...
eBay, Wallapop, tot això són plataformes de caràcter general, fins i tot Todo Colección, que estan bastant més especialitzades ja en coses més vintage, antiguitats i tal, cases de subhastes molt variades, Sedart, etc. I subhastes Bonanova, n'hi ha la tira. Després, la tira de comerços que són físics, però que a part tenen la seva pàgina web, n'hi ha molts d'aquests que fins i tot fan subhastes de tant en tant, i també fins i tot hi ha portals de cases de subhastes. O sigui, hi ha pàgines web, hi ha una que es diu BIDDR, que aquesta el que fa és, en una sola pàgina, t'agrupa totes les subhastes que s'estan fent a tota Europa, a tot el món. Llavors tu mires mira, ara fan una subhasta amb una casa de turca. Ara, bueno, turca és difícil perquè està prohibit, però amb moltes coses. Però per exemple, mira, ara una casa alemana, ara una casa francesa, ara una casa espanyola. O sigui que tens subhastes, pràcticament cada dia en tens dos o tres, de subhastes de monedes,
I de fet, bueno, ja has començat a parlar bastant de les subhastes, no? Quina és la relació que tenen exactament les subhastes, no? Tant físiques com online, amb el col·leccionisme actual?
Bé, hi ha una... Diguem, a vegades hi ha certes polèmiques, perquè, per exemple, aquests preus que van pujant, doncs hi ha gent que diu que hi ha una mena de bombolla artificial, que potser a vegades les mateixes cases de subhasta, diguem, fingeixen pujas, diguem, perquè les coses pugin de preu, però la realitat és que, si un ho mira fredament, o sigui, una cosa que involucrés a tanta gent, al final se sabria, i de manera... És com quan diuen que el futbol està amanyat i que ja se sap qui guanyarà la Lliga. Amb tanta gent implicada, vull dir, això se sabria, no? I si alguna vegada ha passat alguna cosa, se sap. Llavors, simplement és que hi ha una demanda creixent. I ja us dic, que les peces a poc van desapareixent. També penseu que el col·leccionisme de, per exemple, de monedes, diguem, el que té una peça no la deixa anar. No la deixa anar ja fins que es mori. Llavors aquella peça, doncs, queda retinguda. Jo tinc algunes peces que potser, per exemple, a nivell de catàleg i fet per historiadors, doncs diuen, aquesta peça calculem que deuen haver-hi unes 30.
Com quina, va?
Per exemple, algun model, per exemple, d'un as d'Empúries, bueno, però la ibèrica, d'un Tiquesquen. Llavors allà diu, allà deuen haver-hi unes 30, unes 50. Pues vol dir que ja només queden 29 pels altres o 49.
Si tens una moneda que només n'hi ha 30.
Sí, per exemple.
Tu, Ser, amb preguntes així secundàries, estàs intentant fer un inventari de la col·lecció d'en Joan.
Oi? Home, m'interessa. Sí? Tenim aquí un col·leccionista i un savi del tema. És molt interessant. Clar, i de fons hi ha l'Estat, que també compra.
Sí, l'Estat...
Ja, traiem el tema de l'Estat, ja que després no tenim temps. L'Estat.
Traiem el Leviatán, ara. L'Estat, per exemple, què fa? L'Estat té, diguem, uns pressupostos per dedicar a temes de cultura. Llavors, una de les coses que fa a vegades és quan detecta que en una casa de subhastes s'està venent una peça que pot tenir una importància especial, perquè és una moneda, per exemple, molt il·lustrativa de que es va acunyar o de la presència, de, per exemple, dels àrabs en tal ciutat, perquè allà surt el nom de la ciutat en àrab, doncs gasta el que faci falta. Val? O sigui, des del punt de vista d'un particular sembla barra lliure. Segurament no, ells deuen tenir uns límits, no? Però clar, comparat amb el que tenim els col·leccionistes normals, diguem, val? Perquè jo no deixo de ser una persona treballadora que té un sou i un pressupost limitat, doncs jo he vist, per exemple, a Espanya gastar-se 200.000 euros en una sola subhasta, comprant una sèrie de monedes hispano-àrabs, per exemple, eh? Clar, llavors la qüestió és quin ús en faran d'aquestes. Bueno, se suposa que hi haurà un ús científic, no? Però clar, tampoc no la poden començar a desmuntar pel fet de que, per veure de quin metall està fet, l'acabarien fent malbé. Poden fer-li certs analítiques, però no han de ser gaire invasives. L'exposaran, bueno, serà una moneda més entre els milers que tenen. Vull dir que hi ha molta discussió sobre fins a quin punt l'Estat necessita o no aquestes monedes. Però el fet és que es va dotant de certes monedes, no? I de fet pot passar que tu guanyis una subhasta i en principi sembli que et toca a tu, però no, perquè l'Estat té un dret especial. Ostres, que pot agafar i dir, mira, doncs jo utilitzo el meu dret especial i em quedo la moneda pel preu que tu anaves a pagar i tu no pots fer res al respecte.
Com? O sigui,
tu guanyes una... Imagina't que tu, sí, guanyes per 100 euros...
Però és igual, perquè l'Estat té dret a veto.
Sí, té dret a veto. O sigui, té dret a dir, me lo quedo. I llavors, en lloc de pagar-la tu i quedar-te-la tu, la paga ell i s'ho queda ell pel preu que tu et tocava pagar.
O sigui, li has negociat a l'Estat i a sobre...
O sigui, és una competició entre particulars, però quan guanya un particular arriba a l'Estat i diu, no, me la quedo jo pel preu que tu anaves a...
Carai.
Sí, i clar, al ser per internet, l'Estat s'entera de tot. És el gran germà, no? El gran germà que vigila. I llavors això, pues, es nota una pressió creixent per part de l'Estat, perquè clar... pot observar coses que abans, quan les subhastes eren presencials, doncs no podia.
I en tot aquest món del col·leccionisme, les subhastes, la intervenció de l'Estat, etc., quin paper tenen les falsificacions?
A veure, les falsificacions, el que passa amb les falsificacions, bàsicament, és que cada vegada poden enredar més els col·leccionistes. N'hi ha un tipus de falsificacions que són molt burdes i són identificables per un aficionat estàndard. Però el que passa és que darrerament, sobretot en peces que siguin molt, molt importants, doncs poden fer el que se'n diuen còpies per microfusió. És a dir, un joier agafa una moneda, una original, fa un negatiu, l'estampa en cera, hi ha una sèrie de processos que queda una còpia pràcticament idèntica. I llavors es necessiten microscopis per veure exactament si allò és fals o verdader. Llavors, un aficionat normal li costa molt, ha de ser algú molt entès. El fet de comprar a certs professionals d'alguna manera minimitza aquest risc d'error, però que sempre hi és. Jo he vist a cases de subhasta vendre coses falses. I sense saber-ho, sense haver-ho vist, perquè bueno, s'havien equivocat. Passa poques vegades, però passa.
Déu-n'hi-do. Com varia, Joan, el col·leccionisme entre països? Hi ha objectes més populars en unes cultures que en d'altres?
En general, normalment, agraden coses, diguem, que siguin clàssiques o que siguin de civilitzacions dominants. Val? Per exemple, el col·leccionisme de moneda clàssica doncs agrada moltíssim, perquè, clar, Grècia, Roma, a tothom li interessa internacionalment. O, per exemple, pot passar que en un moment en el que l'imperi virreinal espanyol, diguem, doncs era potent, doncs això li interessa a molta gent, de Sud-amèrica, fins i tot d'Estats Units, la gent, diguem, d'Espanya. Clar, si després aquell país passa a ser menys important, ja no interessa tant. O sigui que la gent el que busca moltes vegades és això, a l'entendre el que l'envolta, no? I a vegades doncs, busquen aquest tipus de moments destacats. Per exemple, els primers emperadors són molt més col·leccionats que la part final de l'imperi romà.
Clar, una moneda d'August és molt millor que una d'Heracli. No?
Doncs sí, en or, per exemple, es pagaria molt més.
I els nord-americans tendeixen a valorar molt els errors. Com és això?
Sí, a veure, espero no ofendre aquí els nord-americans. Diguem, si tu mires la numismàtica...
Van tenir durant una temporada un president d'Estats Units aquí amb un caganer. Vull dir, tampoc no crec que passi res.
No, però segons les estadístiques tenim molts oients als Estats Units d'Amèrica.
Els saludem, els felicitar pel nou president.
Temps dirà.
Ho notifiquem i ja està.
El temps dirà. Doncs, a veure, els nord-americans què fan? A veure, tenen una numismàtica bastant monòtona, en general. Penseu que és un país jove. Vull dir, comencen a l'època de la Il·lustració. Llavors, clar, ja no tenen moltes monedes antigues. Llavors, i diguem, no han patit tampoc grans invasions, amb la qual cosa no s'han vist alterats. Llavors, tu mires els anys i realment sí, cada X dècades van canviant el millor el tipus de moneda. Però clar, és molt monòtona. Llavors, ells han acabat buscant la varietat on potser un altre país no li buscaria. Que si aquesta moneda està una mica mal estampada, que si resulta que aquesta R és més petita i aquesta R és més gran. Llavors, clar, li han donat molta importància a això. També són pioners amb el tema del col·leccionisme i els hi ha donat, per exemple, les monedes, com també fan amb els còmics delicats i tot això, els embolcallen, diguem, amb una mena de càpsules protectores, quasi com si fos una càpsula del temps perquè no es deteriori. I això, que aquí a Europa no té tanta tirada, a poc sí que està arribant.
Mhm. I actualment hi ha altres factors que modifiquin el col·leccionisme segons en quin país el practiquis?
A banda de, diguem, de la idiosincràsia de cada país, llavors un tema important és el tema de la legislació que hi hagi a cada país. Llavors, la legislació regula, però al mateix temps restreny, diguem. Llavors, en casos extrems, pot fins i tot matar el col·leccionisme. Hi ha països on el col·leccionisme és pràcticament il·legal. A Turquia, per exemple, la cosa està molt fotuda. Curiosament, totes aquestes monedes que no es poden col·leccionar a Turquia acaben a cases de subhasta, per exemple, alemanes, i que les poden comprar per internet, per exemple, si viviu per aquí. Val? O sigui, que feta la llei, feta la trampa, i a vegades, si vols restringir molt el col·leccionisme, generes un mercat negre i acabes aconseguint el contrari. No tenir constància de les coses que potser es trobin o simplement que ja tingués algú. Val? Penseu que les lleis de patrimoni, un dels primers països, o el primer que ho fa, és la Itàlia feixista de Mussolini. Val? Perquè, clar, en el seu afany de controlar-ho tot, doncs també volia controlar tot el tema del passat. I llavors, doncs, no volia deixar gaire marge a que la gent pogués tenir coses que podien ser d'interès a l'Estat. D'una manera una miqueta més light, doncs, altres països doncs, ho han mantingut, fins i tot països democràtics. Vull dir, i és una mica aquest equilibri que suposo que és lògic que hi ha d'haver entre el permetre que la gent pugui desenvolupar una afició o fins i tot a nivell individual, a través de la col·lecció, pugui aportar coses, coneixement, fins i tot potser futures donacions, no? O sigui, creació de literatura especialitzada, etc. Però al mateix temps és lògic que l'Estat intenti garantir que té uns mínims o que té bons exemplars per al seu estudi públic. No? O sigui, és una mica aquest equilibri que a vegades costa de gestionar.
Molt bé, i ara per desviar una miqueta el tema, no? de lleis, etc. Però igualment molt relacionat. Una persona, Joan, com pot adquirir objectes col·leccionables? O sigui, quins mecanismes hi ha?
A veure, jo... o sigui, les maneres més fàcils, almenys depèn d'on visquis, ¿vale? Però, diguem, si t'ho permet l'espai físic o la proximitat física, als mercats, per exemple. Val? Això és... Per exemple, aquestes fires de brocanters... Això són llocs ideals per començar a col·leccionar alguna cosa. Val? Allà trobes de tot, val? I ja trobaràs el teu propi tema. Després, quan ja en saps una mica més, o simplement perquè no has tingut oportunitat, doncs ja podràs també anar mirant els temes d'internet, val? Doncs aquestes pàgines més generals o també doncs aquestes pàgines ja més especialitzades amb subhastes, etc. És anar mirant. Jo recomano molt mirar Wallapop, Això no, no, o sigui, col·leccionistes més, més potents i tal us dirien que és una aberració, el que us estic dient, però per començar, pues mira Wallapop. Jo a Wallapop he comprat la tira de balances de canvista superbé de preu, vull dir, és algo impressionant, i tu vas a les cases de subhastes i no n'hi ha ni una, perquè tothom les vol, però en canvi tu et passeges pels, per les fires de brocanters i en vas trobant, per exemple. Vull dir que no s'ha de, o sigui, qualsevol ocasió és bona, val? O sigui, s'ha de buscar tot, tant presencial com l'altre, i també aconsello molt, doncs, el tema associatiu, intentar entrar en associacions perquè s'aprèn molt del contacte amb altres col·leccionistes. En general, és una mica, hi ha molta camaraderia. La gent que sap molt, en general, tendeix a compartir el que sap, perquè s'alegra molt de trobar un altre que també li agradi aquell tema.
Entre numismàtics, no us trepitgeu el bitllet, la moneda. No us trepitgeu.
No, hi ha una, en general hi ha una sana competència. Però, a veure, és com tot, eh? Hi ha persones, diguem, que poden ser més simpàtiques i altres que no, que tendeixen més a discutir amb la gent. Però en general, t'alegres quan un company ha trobat una moneda.
Has arribat a córrer per buscar una moneda?
No, córrer no.
Però caminar ràpid?
Però... però... el que sí que m'ha passat, per exemple, és estar...
Agafar el cotxe allà on visquis, que no sé, Baix Montseny, suposo, i córrer a Barcelona...
Diguem, haver de fer d'esforços, perquè si no se'n podia escapar alguna moneda, sí. I allò de dir, bueno, escolta, i negociar-ho amb la família. Escolta, va, vale, ja he dit, vale, ja us vaig dir que no compraria aquest mes, però és que ha sortit una ocasió especial. L'he de,
fer. La cara... Sí.
Clar, i et prometo, llavors, et prometo que no compraré res en 2 o 3 mesos i ja està, i així tornem a fer, diguem, l'equilibri. No? Això alguna vegada ho he fet. O trobar-me amb que compro una moneda i dir-li, per exemple, una moneda d'osca, amb un amic meu, vaig comprar una moneda d'osca, era un as, diguem, romà, i vaig anar allà perquè ell era d'osca i ensenyar-li ràpidament, mira, he aconseguit aquesta, i ell posar una cara així com volguent dir, és la que estava buscant.
Oh! I segueixen el teu amic?
Sí, més o menys.
Més o menys.
Bueno, ara parlem menys perquè, bueno, ell viu a Osca. No, ell viu a Osca i ja està.
Bueno, ho ha triat ell, no? Viure a Osca.
Però vull dir que bé, que és sana competència. També, quan en aquesta conversa jo li vaig dir, vés allà perquè allà hi ha moltes coses. I va aconseguir una altra moneda d'Òscar, que encara era més rara que la meva.
Llavors, l'amistat es reprèn una altra
cosa. Sí.
Amb el tema aquest d'aconseguir objectes col·leccionables, hi ha un tema bastant controvertit que sé que a tu t'agrada parlar-ne, Joan,
sí,
que és el tema dels detectors de metalls, de saquejadors de jaciments... No sé què ens vols explicar sobre tot això.
Val, diguem, aquí hi ha una polèmica molt, molt forta, i diguem que ja no és tant des del punt de vista del col·leccionisme, sinó fins i tot dels numismàtics acadèmicament reconeguts, com el, per exemple, el doctor en història Miquel Crusafont, ja porta des dels anys 80 i 90 reclamant que la legislació sobre detectors ha de ser diferent, que ha de ser molt permissiva, molt més permissiva, i que ha de ser propera al model anglès. Això, per exemple, també ho està dient un altre doctor en història, el millor especialista en numismàtica dels Àustries, actual aquí a Espanya, que és en Xavier Sanahusa, que és un numismàtic català, però molt, molt important, molt reconegut. Doncs què diuen aquests especialistes? I que són doctors i que, per tant, tenen tracte habitual. Diguem, el doctor Sanahusa, per exemple, ha estat professor a la Universitat de Lleida, per exemple, d'epigrafia numismàtica, sigilografia... Val? Doncs què és el que diuen? El que diuen és que si tu fas una llei on realment intentis prohibir molt l'ús de detectors, el que faràs és que si es troba alguna cosa, no ho diran. Per tant, no li arribarà a l'erudit. I, per tant, no s'arribarà a saber que aquella peça existia. A vegades la peça, per si sola, sense el context arqueològic, ja et diu moltes coses. I també hi ha una cosa que hem de tenir clar. El context arqueològic no necessàriament existeix en una peça. La majoria de vegades, en el cas concret de monedes, apareixen en camps que apareixen completament desvinculats d'altres objectes. Llavors, allà no és que trobis aquella moneda i automàticament pots datar aquella ciutat, sinó que simplement és un camp. És un camp. I si tu no la treus, que és l'altra situació que es dona, si la llei és molt dura, no, amb càstigs, amb prohibicions, amb multes, etc., doncs el que passa és que si no es treu, els productes químics, el sulfatar, el camp, etc., es carreguen la moneda. Per exemple, hi ha monedes de falset que se saben gràcies als detectoristes. per exemple. Llavors, clar, ha d'haver una llei diferent, no? O sigui, s'ha de buscar un punt mig. Els anglesos sí que han trobat aquest punt mig. Hi ha una, ells tenen unes lleis, que és el Treasure Act, val? Algo així com la llei dels tresors, que el que venen a dir és que hi ha una sèrie de zones, evidentment, que són jaciments arqueològics, allà no es pot, però si és una altra zona, el que tu has de fer és donar-te d'alta com a detectorista i llavors, si trobes alguna cosa, hi ha una aplicació de mòbil, tu envies el que has trobat, envies la ubicació i llavors ells examinen si allò val la pena o no. Si allò val la pena, t'indemnitzen, és a dir, t'ho compren, amb la qual cosa tu tens, saps que et pagaran per això. Llavors hi ha molta gent que va buscant per veure si li paguen alguna cosa, d'acord? Però això li arriba a l'intel·lectual, diguem, li arriba a l'estudiós i sap on està. I si no val res, si consideren que no és important, perquè és una moneda que n'hi ha bastantes, te la quedes. Però com a mínim a l'estudiós li queda que han trobat aquella moneda allà, o aquell tipus d'objecte. Vale? S'han trobat fins i tot corones de reis. Ostres, medievals. Carai. Això s'ha trobat a Anglaterra. Oh, i el tractament que li dona la premsa és molt curiós aquí a Espanya, perquè varia molt d'on troben, depenent d'on troben les coses, no? O sigui, la mateixa situació ha passat aquí a Espanya i llavors et diran que és una mena de delinqüent, no, semidelinqüent. Jo no ho detecto, ho dic perquè quedi clar. No
tinc, sort que ho has dit,
no tinc un interès, diguem, especial, perquè jo no sé ni com funciona el detector, val? Però sí que com a numismàtic sí que m'agradaria que aquestes peces doncs, poguessin passar al mercat, clarament, no? Si la notícia és aquí a Espanya, el tracten com un delinqüent, pràcticament. Llavors la gent no diu ni mu el que troba algú. I després, si la mateixa notícia ha succeït aquella troballa a Anglaterra, el mateix diari espanyol el tracta com un heroi, com una passada que ha trobat algú que valia una barbaritat, no? Llavors, què fa Espanya? Espanya el que fa és, està endurint una mica les legislacions i demana que les col·leccions, les peces, tinguin traçabilitat. És a dir, que es pugui saber d'on han sortit. Però això és impossible, perquè les lleis de patrimoni a Espanya, més o menys, la versió així on hi ha una miqueta més dura, doncs comença més o menys als anys 80. Llavors, pot passar que tu en una fireta, en un mercadillo, compres el que tenia un avi i que l'havia tingut durant 30 anys a casa seva i ara s'ha mort, per exemple, o ha decidit vendre-s'ho, i llavors, clar, llavors allò no hi ha traçabilitat, no se sap d'on és, i no pots distingir-ho. I aquest és una mica el problema, que les lleis espanyoles avui en dia li demanen al col·leccionista que demostri d'on ha sortit, i això és impossible de demostrar. Si l'Estat es posés de manera dura a demanar aquest tipus de traçabilitat, és impossible, no podrien. O sigui, si qualsevol dels objectes que tingueu d'un avi, ja potser té més de 100 anys o de 75 anys, i depèn de com ja és de l'Estat, tècnicament, perquè no podeu demostrar que allò era de la vostra família. I clar, aquestes lleis doncs, s'haurien de retocar una mica.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recte final del programa d'avui, ens hem proposat moltes coses, però no ens ha donat temps a algunes. Val? Si de cas, llenço aquí la patata calenta al convidat i un experiment que podríem fer un dia és que la gent voluntariosa ens escrigui, ja pensaríem com, i si té doncs, monedes estranyes, un dia fem una recopilació de tota aquesta informació agafant les dades pertinents, etc. I aquí amb en Joan, que és un programa de ràdio però que ens graven ara i fem coses, podem ensenyar la foto que ens han enviat, la podem posar en pantalla i que el Joan doncs, ens digui si aquella moneda sí, si aquella moneda no, el 99% seran que no, però el perquè pot ser interessant. No sé, se m'acaba d'acudir, ens ho hem comentat fa una estona, podria ser divertit, però com això no ho hem fet, el que sí que farem serà demanar-vos que ara mateix aneu a aquell armari de casa vostra, aquell armari, ja us donem temps perquè hi aneu.
Toc, 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 toc.
Bueno, ja hi sou. Ara ja podeu treure aquell calaix de llautó, aquella caixa de llautó absolutament rovellada, fastigosa, que us demanen que llanceu, però no ho feu, perquè és una herència del vostre avi, del vostre pare, de la vostra mare, de qui sigui, de casa, d'antic, que està plena, plena, plena de monedes antigues, a casa, heredades, allà les tens. Val. Ara que ja ho tens, Joan, aquesta persona què ha de fer?
Bé, doncs el primer que hauria de fer és informar-se. O sigui, intentar, per exemple, una manera molt fàcil de mirar què pot ser aquella moneda és, si la pot llegir, serà molt més fàcil. Posa aquest text al Google i començarà a trobar informació. Aquesta seria una manera fàcil de començar a tenir, però que busqui diferents dades i que busqui webs o llocs que aparentment semblin seriosos. Amb aquesta informació, el que pot fer després, per exemple, és contactar amb un parell, diguem, de professionals i demanar-los l'opinió. Si aquesta opinió coincideix, doncs ja ho tindrà. Això seria una manera.
Ara mateix, amb les eines tecnològiques, abans ho comentàvem, hi ha la possibilitat, tens un Android, amb el Google Lens, bueno,
sí, clar, també.
I amb Android,
hi ha aplicacions. Sí, sí.
Fas la foto amb el Google Lens, això t'ho porta a la xarxa i ja t'identifica.
Sí. Això et servirà per moneda relativament contemporània.
Exacte.
Si és una miqueta antiga, ja fallarà.
Val. Molt bé, i a partir d'ara, doncs què hem de fer? Tenim aquell grapat d'aquella pila de monedes gegant, comencem a separar aquesta de res. Tenim unes que diu, ostres, em sembla que aquesta es poder...
Clar, si,
tens
si,
dubtes,
si,
no?
Si ho fem, diguem, per saber el valor, o sigui, seria una mica el que jo us he dit. Una altra cosa és que diguem, bueno, anem a començar una col·lecció a partir d'aquí, no? Llavors ja el criteri seria diferent. Intentar separar períodes, intentar separar països, etc. O sigui, una mica depèn de la intenció amb la que ho feu. Però si ho feu una mica per saber el valor, busqueu ràpidament el que sigui or, plata, perquè això tindrà un valor mínim. Val? I després les monedes així que siguin antigues. En general, tot el que sigui després de Guerra Civil Espanyola, no valdrà gaire en la immensa majoria de casos. Si veieu que és una miqueta més antiga, val. En general, monedes de la... si són monedes locals de la Guerra Civil, poden valer alguna coseta. Val? Quan dic alguna coseta, potser és 100 euros, 15 euros, vull dir, depèn una mica de com sigui. Si veieu que ja comencen a ser monedes de plata i tal, fantàstic. Si són monedes anteriors a el que és la pesseta, en coure o billó, o sigui, una mena de bronze així, o d'aleacions, i si les veieu tipus coure, la gran majoria valdran poquet, vale? Així en general. Si comencen a ser plata, depèn. I sobretot l'estat de conservació. Si estan molt gastadetes, doncs no valdran gaire. Vale? En general, però depèn també de la raresa, evidentment. Llavors, el més pràctic és anar a buscar experts.
Molt bé, i he decidit doncs, que em faré una col·lecció de tot això. Com començo a preservar? Perquè això no es deteriori.
Simplement llocs que estiguin que no estiguin humits, val? Que no hi hagin grans variacions de temperatura. I llavors, si realment les vols conservar bé, has de substituir la caixa. O sigui, aquestes peces han d'anar a parar amb un àlbum de plàstic, això com un primer pas, I més endavant, buscar safates. Això si ja tinguessis monedes una mica més potents. Perquè llavors no es donen copets entre elles. I llibres, tenir algun llibre classificatori.
Doncs no tenim temps per més i esperem que us hagi agradat aquesta gran explicació que ha fet el Joan avui sobre el col·leccionisme. Poder d'avui aquí al Portes de Troia surt algun col·leccionista més amb el qual d'aquí un temps t'estaràs empaitant a la plaça de la plaça del
plaça
Rei,
Reial,
a la plaça Reial, sí. Per una moneda supercuriosa o el que sigui. Moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar-se aquí a les Portes de Troia.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, un plaer.
Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A tu i en Joan per tornar a venir.
A l'Adrià Tirado, del control tècnic, i us parla Sergi Rodríguez. I us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.